Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El confinament comarcal té els dies comptats. El Procicat aixecarà la restricció dilluns que ve, de manera que a partir del dia 26 d'abril els catalans ens podrem moure lliurement per tot el territori. Malgrat que encara falta la confirmació oficial per part del govern, en les últimes hores ja s'havia apuntat que si l'evolució de la pandèmia continuava en la bona línia, s'acabaria amb el confinament comarcal. A més de la mobilitat lliure per Catalunya des de dilluns, el Procicat també debat la reobertura dels locals de restauració a l'interior dels centres comercials. Ho farien en el mateix horari que la resta, és a dir, fins a les 5 de la tarda. Estarem pendents, per tant, d'aquesta confirmació oficial que podria arribar en les pròximes hores, però, segons apunten ja la majoria de mitjans de comunicació, el confinament comarcal es podria aixecar a partir de dilluns de la setmana que ve. És dimecres 21 d'abril, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
I fa pocs minuts hem conegut que l'Audiència de Barcelona ha dictat l'ingrés a presó del tercer condemnat per la violació múltiple de 2019 a Sabadell. L'Audiència ha celebrat avui una vista per decidir sobre la situació del jove condemnat a 13 anys i mig de presó com a còmplice de l'agressió sexual. Fins ara l'home es trobava en llibertat amb mesures cautelars. Amb la decisió del tribunal, els tres condemnats per la violació en grup, de la qual se'n va conèixer la sentència divendres passat, estaran a la presó. I els llibreters ja poden treure als carrers les parades, malgrat que les portes de les seves botigues. El mal temps, però, ho podria retardar. És previst que entre avui i dissabte els llibreters treguin al carrer les principals novetats literàries d'aquest Sant Jordi, que torna a estar condicionat per la pandèmia. Estefania Bassolo, de la llibreria Macondo del carrer de la Rosa, admet que la diada serà descafeinada.
No. És que el que ha passat, o sigui, un Sant Jordi normal no es pot equiparar a cap sucedani que es vulgui fer. Vull dir, les parades a la plaça de l'Ajuntament són... és una altra història. No, és com descafeinat. Està bé, és mà, però és descafeinat.
En paral·lel, l'Ajuntament ha organitzat aquesta tarda la tradicional trobada d'autors, tot i que serà a porta tancada. Estarà moderada per Lídia Coll. I en esports, a partir de les 2 a l'Hotel Suís, analitzem el Sabadell-Mallorca de dilluns amb dues veus autoritzades. D'una banda, Josu Ozcoidi, que divendres passat va reaparèixer a l'11 titular, anotant un gol a Fuenlabrada. De l'altra, el mallorquí i ex dels dos conjunts, Martí Crespí.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Cruz, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem que el cel estigui mig ennuvolat en general pel pas de núvols alts i també creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat més aviat feble i minso a punts de l'interior del quadrant nord-est. També és possible algun ruixat molt aïllat al prelitoral central i al nord de la Catalunya central, amb neu per damunt dels 1.600 metres. La temperatura avui serà més alta. Els valors de temperatura màxima en general es mouran entre els 17, 18, 19 graus, més baixes cap al Pirineu, i atenció perquè a ponent es podria fregar als 22 graus. Demà els núvols seran més abundants, de fet durant tota la jornada i arreu de Catalunya. En general el cel estarà molt ennuvolat i ja a partir de mig matí s'esperen algunes precipitacions al terç nord, de neu per damunt dels 1.700 metres, i també són possibles de forma aïllada, intermitent, a altres punts del país, especialment a zones de muntanya i al terç d'oest. La temperatura diurna demà serà més baixa i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Albert Garran, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora els principals problemes els trobem a la C15, on s'està donant pas alternatiu a la Torre de Claramunt a conseqüència d'un accident. Hi ha retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
fi del confinament comarcal va agafant forma. El Procicat debat avui aixecar aquesta restricció i permetre la mobilitat dins de Catalunya a partir de dilluns que ve. Segons avancen diversos mitjans, la decisió ja estaria presa, però no la faran publicar fins que acabin les converses sobre aquesta i la resta de mesures vigents en l'actualitat. De fet, ja la setmana passada es parlava de l'aplicació d'una desescalada progressiva a partir del 26 d'abril, si les dades acompanyaven. L'aval per permetre la circulació lliure seria que no hi ha hagut un augment de casos ni d'ingressos per Covid-19 després de la Setmana Santa. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, que va ser l'únic moment, a part de Nadal, que s'ha permès sortir de la comarca des del mes d'octubre. Amb tot i que encara no s'hagi anunciat oficialment, la mobilitat lliure es veu amb esperança, sobretot per part dels sectors com el de la cultura, que reclamava un salconduit. En els últims dies s'ha parlat d'ampliar el perímetre de confinament de comarcal a vegueries, però finalment s'hauria imposat retirar-lo completament. La mesura més podria anar acompanyada d'altres relaxacions, com l'obertura de la restauració dels centres comercials.
Tot plegat quan els indicadors epidemiològics van a la baixa, també a Sabadell.
El risc de rebrot ha caigut a la ciutat fins als 414 punts i la velocitat de contagi a l'1,09, mentre que la incidència acumulada es manté als 377 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, la ciutat ha declarat 84 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 17.935 casos. En canvi, no hi ha hagut cap defunció més i continuen en les 543. En paral·lel, segueix la campanya de vacunació. Ara hi ha 45.778 sabadellencs amb la primera dosi i 14.617 amb la pauta completa.
I a l'espera de conèixer la confirmació oficial sobre l'aixecament del confinament comarcal a partir de dilluns, Sabadell Viatgera reivindica que viatjar és segur. És per això que les agències sabadellenques aplaudeixen que la Generalitat hagi inclòs el turisme entre les causes justificades per sortir de Catalunya. Tot plegat en un context de restriccions de mobilitat que envolten d'incertesa la possibilitat de viatjar.
Des de Sabadell Viatgera admeten que la ciutadania no sabia si podia saltar-se els confinaments comarcals per agafar un avió. Ara que es confirma aquest extrem, el principal dubte és on es pot viatjar i quins requisits s'han de complir. I és aquí on les agències juguen un paper clau, com ha apuntat el vicepresident de Sabadell Viatgera, Josep Sala, en declaracions del programa Al Matí.
I el que hem de, a les agències de Sabadell Viatgera, el que els oferirem és la seguretat dels destins, on es pot anar i amb les condicions que s'hi ha d'anar. Uh-huh. Els formularis, ajudarem a omplir els formularis, farem, ja hem contractat laboratoris per PCRs a preus especials, hem negociat amb les companyies d'assegurances que la Covid sigui una malaltia comú, per la qual ja tenim la Covid estandarditzada.
De mica en mica, la ciutadania va recuperant la confiança en viatjar i això es nota en la demanda, que comença a recuperar-se. Així ho destaca el president de Sabadell Viatgera, Carles Carrión.
Sí que és cert que les últimes setmanes hem començat a tenir punts positius de la situació perquè la gent ha començat a demandar ja destins de cara a l'estiu, la gent està molt animada, tenen moltes ganes i potser m'atreviria a dir que per primera vegada podem dir que estem amb la recta final o comencem a veure una miqueta la llum al final del túnel perquè tot es va posant una mica en lloc.
Des de les agències sabadellenques insisteixen que haver-se de fer una prova PCR per viatjar no suposa un gran canvi respecte a les vacunes que els turistes s'han de posar per anar a països on poden contraure malalties com la malària o la ràbia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I us ho hem destacat també en titulars. Ingrés a presó pel tercer condemnat de la violació múltiple de Sabadell. L'Audiència de Barcelona ha celebrat avui una vista per resoldre la situació personal d'un dels dos condemnats a 13 anys i mig de presó per haver estat còmplices de la violació grupal de Can Feu. El tribunal, revisant els paràmetres que exigeix la llei, ha acordat modificar la situació del condemnat, que fins avui es trobava en llibertat amb mesures cautelars pel de presó. D'aquesta manera, els tres condemnats estan entre reixes, l'automaterial amb una condemna de 31 anys i els altres dos, els col·laboradors, a 13 anys i mig. Recordem que el quart processat de la manada de Sabadell va quedar en llibertat per falta de proves. I Ferrocarrils de la Generalitat condemna l'agressió homòfoba a l'activista Antoni Sánchez i la seva parella en un comboi de la línia S2 Sabadell. L'empresa de transport públic, que ara està revisant les imatges de les càmeres de seguretat per recopilar la màxima informació, s'ha posat a disposició dels afectats després que aquests denunciessin a Twitter l'incident diuen que van patir.
L'empresa recorda que a l'aplicació per a mòbils de la companyia hi ha una funció per alertar de possibles actituds de violència o intolerància que es produeixin en els seus trens i estacions. Sánchez ha explicat a Ràdio Sabadell que des de Ferrocarrils el van contactar a través de Twitter i ell els va donar les dades del tren on van passar els fets. La seva intenció és denunciar-los i en aquest sentit agraeix la posició de Ferrocarrils.
La posició que té Ferrocarrils és la d'aturar qualsevol mena d'incivisme, de mostres d'odi, mostres de violència, sigui de gènere o sigui LGTBI-fòbica, perquè en la nostra societat crec que bueno, hem de ser corresponsables tots plegats d'aquestes situacions i fer-hi front junts.
Sánchez emplaça tothom que es trobi en una situació similar a denunciar-ho. Reclama el dret a expressar-se lliurement i a no tenir por. L'activista també va més enllà i diu que l'arrel del problema és l'educació.
Crec que el més important és anar a l'arrel del problema, que és a l'educació. Més que res ho dic perquè en les aules del país, en molts instituts i escoles, aquestes actituds d'homofòbia hi són. Aquestes mostres de violència, de discriminació, hi són ja a les aules. És a dir, que el que passa en el tren no és res més que la successió del que no s'ha solucionat en les escoles.
Sánchez reclama una educació sexual afectiva de qualitat que arribi a tots els joves, entre els quals també el que els va agradir a ell i a la seva parella.
Els llibres de Sant Jordi ja poden sortir al carrer si la pluja ho permet. Gràcies a l'acord amb l'Ajuntament, les llibreries que ho hagin demanat poden muntar des d'avui la paradeta davant del seu local. D'aquesta manera, la diada es descentralitza i també es reparteixen el temps, uns fets que evitaran les aglomeracions de públic.
La proposta d'avançar la campanya del llibre de Sant Jordi en paradetes ha estat ben rebuda pels consumidors. Estefania Abasolo, de la llibreria Macondo, del carrer de la Rosa, destaca que l'afluència de públic s'ha fet notar.
Nosaltres estem contentes perquè la gent està anticipant les compres, llavors és un Sant Jordi, com diguéssim, més espaiat. Tot i que el 22-23 esperarem molta gent, però ara per ara tenim feina, la botiga té vida i nosaltres amb les paradetes, quan les podem posar fora, doncs esperem també que el carrer estigui doncs, una mica de gresca de Sant Jordi.
Abasolo admet que trobarà a faltar una diada com les d'abans, ja que aquesta és descafeinada. Tot i això, s'estan fent reserves de llibres. Cecília Picún, de Libreria de la Plata, creu que divendres serà una jornada més descongestionada.
Estos días previos, por suerte, los lectores se van acercando y van haciendo sus compras de forma tal que vamos a descongestionar o hacer un viernes, un día del libro, que es con disfrute pero con seguridad.
Després del confinament de l'any passat, enguany es podrà gaudir de l'ambient de Sant Jordi durant uns dies amb el permís de la pluja, que en les previsions actuals el divendres no hauria de fer acte de presència.
I aquesta tarda, a 5:45, s'ha organitzat una trobada d'autors al Museu d'Art per exposar les novetats editorials de les plomes sabadellenques.
Un acte que substitueix les clàssiques signatures de llibres i que presentarà la sabadellenca Lídia Coll, qui ha explicat com serà el programa El Cafè de la Ràdio.
Farem una breu presentació del llibre que proposen, però a partir d'aquí la idea és que tot sigui molt fresc, que sigui un acte dinàmic i que es parli de molt de llibres, de literatura, del fet d'escriure, què suposa per ells escriure, què trobaran els lectors si compren aquests llibres. Perquè penseu que hi ha una dita que a mi m'agrada molt de l'Anny Proust que diu escriure prové de la lectura i llegir és el millor professor de com escriure. Per tant, parlarem una mica sobre el fet d'escriure, sobre el fet de llegir, de la importància dels llibres i de la cultura.
Hi participen Montse Barderi, Jordi Catalán, Miquel Cruz, David Madueño, Bernat Lladó, Conxita Terruell i David Vila. Alguns d'ells van treure llibre l'any passat, però no el van poder presentar. També hi seran Marina Vila, Roc Casagran, Víctor Colomer, Xavier Gual, Meritxell Martí, Sílvia Morilla i Xavier Vidal. En cas de pluja, l'acte es traslladarà a l'auditori de la Biblioteca Vapor Badia.
I precisament a prop de les biblioteques trobareu una curiosa iniciativa literària per fomentar el reciclatge de vidre. L'Ajuntament, Ecovidrio i l'editorial el Penguin Random House, han serigrafiat un microrelat diferent a cadascun dels 7 contenidors repartits per la ciutat.
Els textos són de Bernardo Achaga, Pere Estupinyà, Brenda Chávez, Isabel Jiménez, Toni Gil, Eloi Moreno i Noemí Sabugal. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha explicat aquesta iniciativa.
Es repartiran uns punts de llibres que són ecològics, però que també tenen una qualitat, i és que del reciclatge d'aquest paper s'ha fet un punt de llibre que pot portar vida. Per què? Perquè està també fet amb llavors de flors, de margarides, en aquest sentit, i aquests punts de llibre també tenen els microrelats dintre exposats.
D'aquesta altra iniciativa, aquests punts de llibre plantables se'n repartiran 5.000 unitats a les biblioteques. L'objectiu és afavorir el reciclatge i conscienciar la ciutadania que cal tenir cura del medi ambient.
I des de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, la DINCAT i la cooperativa CIPO aprofiten el Sant Jordi per reivindicar la publicació de més llibres de lectura fàcil. Des de les dues entitats denuncien que l'accés a una lectura accessible per a aquest col·lectiu encara està molt limitat. De fet, durant el 2020 a l'Estat només s'han publicat una vintena de llibres adaptats.
Tot i ser una xifra ínfima en comparació amb la resta de publicacions, es troba per sobre de la mitjana europea. Amb tot, des de les entitats, representants del sector de la discapacitat intel·lectual consideren que hi ha un llarg camí per recórrer. El director de la DINCAT, Carles Campuzano, ha apuntat la necessitat de comptar amb més involucració de les administracions. Són declaracions al Cafè.
És un repte que interpel·la a les administracions públiques i al sector privat, no? I per tant ens adrecem en aquesta campanya a les administracions, a la xarxa de biblioteques del nostre país i al món cultural i singularment al món editorial per traslladar-los aquesta demanda d'esforços. I crec que aquí si construïm una bona aliança entre el sector social, el sector editorial i les administracions del país, hauríem de poder donar un salt endavant els propers anys en aquesta generació de continguts accessibles, fàcils, per a les persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin llegir.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la psicòloga de CIPO, Zaida Rodenas, tenint en compte que més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
S'ha parlat molt de l'accessibilitat física durant molts anys, de les barreres arquitectòniques, etc. I jo crec que ja s'ha de començar a ampliar la mirada i parlar d'aquesta accessibilitat cognitiva que implica no només amb això, sinó amb els continguts webs, doncs també, no?, que les persones, sobretot amb discapacitat, es troben també que de vegades, doncs, si van a buscar informació a internet, es troben molt limitats, perquè tampoc no troben, no?, l'accessibilitat també, doncs a l'hora, doncs, coses molt simples com si vols anar de viatge i vols mirar ofertes, per exemple.
Precisament des de CIPO compten amb un club de lectura fàcil a la Biblioteca del Nord des del 2013. La iniciativa consisteix en llegir de forma conjunta un capítol setmanal d'un llibre de lectura fàcil i comentar-lo. En aquests anys han llegit títols com El diari d'Anna Frank, La volta al món en 80 dies, Romeu i Julieta o Mary Poppins.
Més notícies. 3 de cada 10 vehicles que circulen per la ciutat superen els límits de velocitat.
És la principal conclusió de la campanya conjunta que han fet la Policia Municipal i Trànsit per garantir el compliment dels límits de velocitat. Segons ha informat el cos de seguretat local, s'han controlat prop d'11.800 vehicles.
La Fundació Esclerosi Múltiple organitza per primer cop una cursa solidària 100% virtual.
Els participants podran fer la cursa en diferents modalitats i distàncies amb un recorregut lliure o bé seguint l'itinerari que proposa la Fundació. Per això l'entitat ha creat una aplicació específica per mesurar el temps dels participants. Rosa Mas Riera, directora executiva de la Fundació, ha explicat al Cafè de la Ràdio a quin projecte es destinaran els diners recollits.
Aquest projecte es materialitzarà sobretot en un espai que tindrem aquí a Barcelona, que serà tot aquest projecte d'activació, i després també es farà en un format virtual. A través d'una pàgina web, doncs, també podrem acompanyar des del moment de l'inici de la malaltia les persones amb esclerosi múltiple i veure, doncs, bueno, quines són les necessitats en cadascun dels moments d'evolució de la seva malaltia, perquè, com sabeu, és l'anomenada malaltia de les mil cares, que evoluciona de forma molt diferent en cada persona.
La 21a edició de la cursa solidària del Mouta es podrà fer entre els dies 23 i 25 d'abril. El preu de la inscripció és de 12 euros.
Només el 0,4% dels més de 10.000 tests fets durant el cribatge a la Universitat Autònoma de Barcelona han donat positiu.
Així ho ha explicat a TV3 el rector de la universitat, Javier Lafuente, que ha valorat que el percentatge de positivitat entre la comunitat universitària és molt més baix que el de la població en general. El cribratge es va fer entre el 8 i el 13 d'abril. Tot i això, ha augurat que el curs acabarà com s'està desenvolupant ara, amb un màxim del 30% d'activitat teòrica presencial.
I mentrestant, avui s'ha posat en marxa un nou cribatge massiu a la comunitat universitària de Sant Cugat del Vallès.
S'hi faran PCRs i tests serològics ràpids. L'objectiu és detectar casos asimptomàtics i fer un seguiment de l'evolució de la transmissió del virus en poblacions concretes. Avui el cribratge es fa a les escoles universitàries Gimbernat, adscrita a la UAB, fins a les 5 de la tarda del 26 al 27 d'abril es durà a terme el cribratge al campus ESA de Sant Cugat de la Universitat Ramon Llull de 9 a 5 de la tarda. El dia 29 d'abril el cribratge es farà al campus Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya de 10 a 5 de la tarda.
I el 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa, una efemèride que Sabadell pren forma amb la mostra de dansa que organitza l'Esbart Dansaire des de fa 25 anys. Aquesta, però, serà l'última edició que organitza l'entitat. El membre del comitè organitzador, Tomàs Mañosa, ha explicat en una entrevista al programa El Cafè per què.
Aquesta estructura que hem anat muntant durant aquests 25 anys, nosaltres ho deixem de fer. Diguem. Ens sembla que 25 anys doncs, ja hem contribuït a la dansa de Sabadell, sobretot, diríem, i és que, per altre costat, a l'Esbart tenim ara actualment una sèrie de projectes de futur molt engrescadors que ens mereixen, la veritat, tenir-hi tota l'atenció i dedicar-hi molt de temps.
Projectes com la creació d'un ball de gitanes multitudinari de la ciutat o un nou bestiari format per cavallets per ballar dins del corpus popular tradicional. A partir de l'any que ve, a la 26a edició, la taula sectorial de cultura de dansa es farà càrrec d'aquesta celebració.
Això, però, serà en un futur, ja que aquest diumenge l'Esbart ha organitzat l'acte de celebració del Dia Internacional de la Dansa, un acte que tindrà un format similar al d'una mostra a l'aire lliure, però amb control d'aforaments i diferents passis. Els llocs escollits és el Pati de l'Estruc i hi participen participaran 20 grups de centres locals que van de la dansa clàssica a la popular passant per Bollywood i 5 vinguts de poblacions com Súria, l'Hospitalet o Barcelona. Una de les participants, l'escola Mònica Escrivà, afirma que és una oportunitat després del tancament de les activitats durant els últims mesos, però Escrivà, coreògrafa i professora, apunta que serà una diada també reivindicativa.
Nosaltres volem reivindicar doncs, que la dansa és segura, que igual no feia falta tancar-nos tantes vegades, que la dansa és salut, perquè o sigui, els anticossos que necessitem per lluitar amb la Covid, doncs, fent activitat física estem més forts, que la dansa és cultura, que la dansa és educació i de vegades se'ns deixa una mica apartats. I, bàsicament, un dels muntatges que nosaltres presentarem diumenge amb la mostra que organitza l'Esbart va relacionat amb tot això.
En total hi haurà 4 passis entorn de matí i tarda que tindrà la intervenció d'entre 5 i 7 grups. Les entrades ja s'han exhaurit, però això no vol dir que no es pugui veure, ja que l'Esbart de Sabadell Dansaire retransmetrà per Instagram tot el certamen.
Sempre Louis Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluy Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoreluy.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Per arribar al punt de les 2, informació general, la Comissió de Salut ha decidit no espaiar el temps entre dosi i dosi de la vacuna contra la Covid-19.
Així ho han acordat la majoria de les autonomies, malgrat l'oposició de Catalunya. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha celebrat la decisió i sosté que no hi ha res a modificar.
Primero, porque
Sabemos las ventajas que tienen los que tienen una doble protección de la segunda dosis. El 80% no solamente frente a enfermedad grave o moderada, sino también frente a hospitalización y frente a fallecimiento. Creo que son datos muy importantes. Pero también que el incremento en el número de llegadas de vacunas es un elemento a considerar muy importante para ver si se aplicaba nuestra estrategia. No obstante, máximo respeto a las opiniones que no sean esto, pero sí que comparto con ustedes que el intervalo de dosis sigue tal cual está en la estrategia actual de vacunación.
En canvi, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, considera que és una mala notícia, ja que espaiant les segones dosis es podria arribar a un percentatge més gran de població amb només la primera.
A tot això, Catalunya rebrà a partir d'avui 24.000 dosis de Janssen després que l'Agència Europea del Medicament n'hagi avalat l'ús.
En un comunicat, l'autoritat sanitària admet el possible vincle entre aquest fàrmac i els casos molt poc freqüents de trombosis, però afegeix que els beneficis de vacunar-se continuen superant els riscos i, per tant, aconsella continuar fent-la servir per prevenir els casos greus de Covid. És una resolució que recorda a la d'AstraZeneca tot just fa unes setmanes.
I aquesta vacuna, la de Janssen, s'aplicarà a persones d'entre 70 i 79 anys. Recordem que, a més, és només d'una sola dosi. Continua l'ocupació del rectorat de la Universitat de Barcelona per part d'uns estudiants que s'hi han tancat per denunciar la crisi educativa.
Els estudiants preveuen continuar amb el tancament almenys fins demà dijous, quan hi ha prevista una reunió amb els rectors. L'acció ha obligat a suspendre la activitat presencial a diverses facultats. L'Associació Catalana d'Universitats Públiques i el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, han instat els estudiants a posar fi a l'ocupació perquè ja han començat les negociacions i afirmen que arribaran a acords concrets.
I declarat culpable de tots els càrrecs el policia que va matar George Floyd.
A l'espera que es faci pública la sentència, Derek Chauvin afronta 40 anys de presó per la mort de George Floyd el 25 de maig passat a Minneapolis. El jurat, que ha passat 10 hores deliberant, el considera culpable dels delictes d'homicidi imprudent en segon grau, assassinat en segon grau i assassinat en tercer grau. L'expolicia va participar en la detenció de la víctima, a la qual va immobilitzar posant-li el genoll 9 minuts al coll fins que va morir asfixiat. El cas va tenir una gran repercussió a nivell mundial i va desencadenar el moviment Black Lives Matter.
I apunteu-vos aquest nom. El de David Barreiro és un sabadellenc que vol creuar l'oceà Atlàntic a rem.
La contraportada.
I vol fer-ho d'anada i tornada. I per si això no fos poc, ho vol fer amb un vaixell que ell mateix s'està construint a Castellar del Vallès. Barreiro ja té experiència en aventures d'aquest tipus, ja que ha donat la volta al món en bicicleta. Però aquest és el projecte més arriscat, Pere, que ha encarat fins ara.
De moment ja té data de sortida, serà el 17 de novembre del 2023, però no ho farà des del barri marítim de Sabadell, sinó des de Huelva, amb la intenció d'arribar fins al mar del Carib i tornar a casa. Tot plegat amb una embarcació que s'està fabricant ell mateix. Són declaracions al Matí.
És un vaixell que es mou gràcies als rems que portes. No porta ni motor ni vela i la dificultat és que, clar, és un vaixell de 6 metres i mig en el que pràcticament estàs sempre movent-te, no tens una estabilitat. La manera de viure és molt precària perquè no tens espai per fer res, pràcticament no pots posar-te de peu. Tens dues cabines, una més gran i una més petita, i a la gran pues és on pots descansar, pots seure, pots estirar-te, pots dormir.
Actualment té un 30% del vaixell construït, sobretot la base de fusta, que després es cobrirà amb fibra. Barreiro ha obert un projecte a la pàgina de micromecenatge Make a Champ, on es pot col·laborar amb la seva iniciativa. També ha dit que està obert a rebre material o consells si algú el vol ajudar en el seu projecte.
Doncs amb aquest repte per endavant del David Barreiro posem punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.